Les dues en punt, va, que queda una setmaneta menys perquè comença el playoff. Ara el que comença és l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Diu el Consejo Superior de Deportes que el play-off d'ascens podria acollir en condicional públic si així ho considera oportú Andalusia, la Junta. El portal iuSport publica avui que, segons el govern, qui té la potestat d'autoritzar o no la presència de seguidors no serà la Real Federación Española de Fútbol, sinó cada autonomia, un fet que costa d'entendre per diferents motius. El primer, perquè parlem del propi Consejo Superior de Deportes, que ahir mateix, no fa una setmana, no fa un mes ni dos, ahir va comunicar al Lleida Esportiu no tenir constància formal de la disputa de cap playoff i, per tant, no tenir validesa oficial encara. L'endemà, el propi estament validaria una autonomia a permetre l'entrada de públic? On? A una competició que suposadament encara no està validada i, per tant, oficialment no existeix? L'altra pregunta que em ve al cap és que si el playoff s'havia de jugar en format express, en un camp neutral per les circumstàncies que hem tingut aquest any, no sé jo si permetre l'entrada de públic ho faria massa neutral. 424 quilòmetres hi ha entre Badajoz i Algeciras, per posar un exemple d'un estadi on es podria jugar, gairebé el triple que de Sabadell allà, 1.135 per carretera. Ni t'explico si passa ronda i et toca, per exemple, al Marbella, que no podria jugar al seu municipi, però sí a 40 minuts de casa. Aquí s'uneixen diferents coses. Primer, el que és oficial i el que és oficiós, si requereix encara algun tràmit per acabar de ser-ho al 100%. Segon, els interessos en publicar unes coses o unes altres entre clubs afectats i en la guerra oberta que tenen la Liga i la Federació, extesa, evidentment, també als mitjans de comunicació. I després, com venim dient, que queden 29 dies pel play-off i legislar en època de pandèmia no és una tasca senzilla i sovint deixa al descobert un munt d'incongruències. Vull dir amb això que queda un mes i que tampoc és positiu anar indignant-se a cada pas en fals que es pot anar donant, perquè segur que no serà l'únic sense sentit com tants d'altres que ja hem vist fins ara. Però vés a saber, en les 4 setmanes i mitja que queden fins que la pilota torni a rodar, el que pot passar. A hores d'ara no sabem ni tan sols si els periodistes hi podrem ser. Hi ha una quota, és cert, però no se sap el criteri pel qual un mitjà o un altre podrà ser-hi, podrà entrar, i quantes persones per cada mitjà. Però vés a saber, potser fins i tot veiem presència arlequinada a les graderies. Queda un mes encara i en desescalada, en ple desconfinament, això pot canviar per bé o per mal, però pot canviar a cada minut. I si no, mireu com ha estat de fugaç el pas de la ciutat de Sabadell per la fase 3, tot just 24 hores.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so avui, el Roger Benet.
Què es comenta a la recepció?
Tres temes centraran el programa d'avui al centre d'esports amb aquest enèsim enrenou dels play-off i també fent el rànquing d'equips amb més promocions d'ascens a segona A disputades. El bàsquet Pia amb Pau Viladomat, que s'acomiada després de 4 anys al carrer Garcilaso, i el 50è aniversari de l'ascens de l'Oar Gràcia Sabadell a la divisió d'honor, en aquell cas contra el SEAT madrileny.
I fora de l'hotel?
No ens hem tret de sobre una jornada que ja tenim un altre al damunt a primera divisió. Ahir acabava l'anterior amb el 3-0 del Madrid contra el València. Va reaparèixer Marco Asensio i déu-n'hi-do quina manera de fer-ho. Va marcar la primera pilota que va tocar després de 10 mesos lesionat. Partit amb el seu punt polèmic, per què no dir-ho també, pel gol anul·lat a l'equip de Celades, amb 0-0 encara al marcador de Valdebebas, i avui, com diem, ja encetem la trentena jornada, entre d'altres, amb un Sevilla-Barcelona a les 10 de la nit. Abans, Granada-Villarreal i Mallorca-Leganés a 2-8. El comitè d'apel·lació, per cert, ha desestimat el recurs de l'Espanyol per la sanció de 2 partits a Bernardo per la seva polèmica vermella directa vista a Getafe. I en bàsquet avui juguen el Barcelona i el Joventut, el segon segon partit de la fase final de la Lliga CB, que s'està jugant a València. El primer en jugar la penya, a 4:15, contra el Retabet Bilbao. A 7:00, l'equip de Pesic s'enfrontarà a l'Unicaja Màlaga.
I a les xarxes socials.
Les primeres reaccions a la campanya que ahir us explicàvem del Sabadell intentant arrelar una mica la ciutat i que s'hi sumin entitats, associacions, clubs de Sabadell a la il·lusió per un possible ascens al futbol professional. Hem vist tuits de suport des del Sabadell Nord o el Cercle Sabadellès fins a empreses com, per exemple, Disnova, sumant-s'hi a la causa.
De quin partit no estarem pendents.
A 5:15, jornada de Lliga a Sèrbia. Spartak Subotica contra Napredak Kruševac. Més tard es jugaran dos partits més, a 7:00 Vojvodina Novi Sad contra Partizan de Belgrad, partidàs, i a 9:00 Radnički Niš contra Baška Topola.
Avui celebra el seu aniversari
una sabadellenca vinculada estretament al voleibol de la ciutat i en concret al Natació Sabadell, com és l'Anna Mampel.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos una història que tenim sobretot a través d'Instagram. Allà ens podeu trobar. La pregunta és: qui creus que serà el jugador clau del centre d'esports en el play-off? Per respondre amb la vostra opinió, amb el vostre parer, heu d'anar a Instagram, ens heu de trobar a Ràdio Sabadell, ben senzill, i l'última publicació, allà veureu aquesta pregunta, i entre tots els que respongueu, a part de comentar la jugada d'aquí a res a uns minuts amb el Sergi Garcés, també sortejarem 6 lots de petards gentilesa de 4x4.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the
tenia ganes d'escoltar la tornada de la cançó, crec que no havia arribat mai fins aquí. 7 minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria, tanquem setmana a l'Hotel Suís aquest divendres 19 de juny del 2020. Queden clavats 29 dies per l'inici del quart playoff del Sabadell de segona B a segona A. Avui tindrem una mica d'història, ja no de les promocions d'ascens disputades pel Sabadell en les últimes dècades, sinó avui fent una mica de rànquing, fent una mica de memòria dels clubs que més cops l'han jugat aquest playoff amb les diferents vessants. A tot això, l'equip d'Antoni Hidalgo, evidentment, continua preparant-lo a Sant Oleguer aquest matí i el compte enrere no s'atura avui amb l'enèsima polèmica, podríem dir, al voltant d'aquest play-off, de la Federació, del Consejo Superior de Deportes i del màster que estem fent en administració pública i en gestors d'històries com aquestes en èpoques de coronavirus. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
T'he respectat avui una mica més la cançó, eh?
Home, sempre dius que no té tornada o que no arrenca, doncs és que et falta paciència.
Sí, i temps també perquè arribi. Anem a comentar la jugada perquè avui crec que és d'aquells dies que no sé si et mossegaràs molt la llengua, però sí que és dels dies que un, quan veu segons quina notícia, pensa: ara? Ara ve això? O sigui, avui hem llegit a iuesport, al portal, entre altres del company Isaac Fouto de la cadena COPE, que el Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, estaria plantejant-se el tema de l'obertura de portes, m'imagino que amb limitacions en tant per cent de públic a les graderies durant el play-off, i que no dependria de la Real Federación Española de Fútbol, sinó que seria de la Junta de Andalucía, en aquest cas. De fet, és en general, parla de play-offs en general, i per tant estaríem parlant de cadascuna de les autonomies, seria competència seva i no pas competència de l'organitzador, per entendre'ns. Clar, això, Sergi, no és el que se'ns havia venut en un primer moment, i que consti que, evidentment, estaria molt bé i seria molt il·lusionant, per exemple, poder veure aficionats arlequinats donant suport, a més de 1.000 quilòmetres de distància de casa, a l'equip d'Antoni Hidalgo. Però és que no només anava per aquí la pel·lícula, sinó que el play-off es juga en una seu neutral precisament això, perquè sigui neutral. Si no, no tindria sentit que fos express. Es juga allà precisament perquè no hi hagi tant de contacte amb la gent. Per tant, si s'obren les portes al públic, tot el que era la idea inicial no té cap mena de sentit. I més venint d'on venim ahir amb el Consejo Superior de Deportes, no, Sergi?
Sí, deixem que comenci cronològicament, si em permets un moment, per dir que tota la polèmica d'ahir que el Consejo no havia autoritzat encara la competició, el canvi de reglamentació i tal, ha trigat ni 24 hores en fer-ho. Per tant, després de tot l'enrenou, resulta que era tan fàcil com que ni 24 hores després, suposadament, i sempre apel·lant a aquestes informacions que estaves assenyalant tu, ja ho hauria fet. Per tant, primer pas, el canvi de format deixa el llei d'esportiu amb la justícia ordinària com a últim recurs i únic recurs ja. Ja no li existeix el possible paràmetre que li quedava de que el CSD acabés donant la raó al conjunt de la terra ferma davant de la seva protesta. Això com a gairebé prèvia, o aquest pròleg. La segona, em deies que si avui tocaria mossegar-se la llengua, jo crec que és un autèntic despropòsit, que és cert que hem anat des del principi sobre la marxa i avui dic una cosa i demà dic tot el contrari, i potser el que diem avui divendres, Adri, dilluns ens tocarà menjar-nos-ho i tornar a anar enrere, però clar, com estaves apuntant, amb tot el carinyo del món pels possibles espectadors d'aquí i d'allà, sobretot els arlequinats que es puguin arribar a plantejar la possibilitat, si és així, de viatjar fins a Màlaga, fins a Marbella o fins a Algeciras. Això, com dius, no té res a veure ni respecte al principi de neutralitat del qual s'havia parlat a l'hora d'explicar per què no era anada i tornada, per què havia de ser en una zona neutral, per què. És a dir, quan encara estem a l'espera, i ara tiro de manera molt corporativa, per saber si els mitjans, quants, de cada mitjà, quants companys podrem o no entrar als estadis a explicar els partits, ara, abans de solucionar aquest enrenou, el primer que fem és obrir la porta, i a més, no via federació, sinó via governs autonòmics, en aquest cas l'andalús, per la part que ens toca a nosaltres, a que es pugui obrir la porta al públic. És a dir, perquè la gent ens entengui, i és una exageració que, insisteixo, segur que dilluns, dimarts, dimecres o la setmana següent tindrem alguna cosa més clara. Ara mateix, és més factible que vostè i jo puguem entrar al camp comprant-nos una entrada de 100 espectadors que no pas com a periodistes. Curiós, com a mínim.
Sí. Mira, facilitaria per això la feina, perquè a l'hora de planificar el viatge i això sabríem que, com a mínim, comprant l'entrada podríem accedir-hi. Tot i que m'imagino que també hi haurà restriccions, i depèn del camp, no és tampoc precisament, penso en el camp de l'Algeciras, tot i que també és gran, però vaja, al final, si hi ha només un 10, un 20, un 30%, que ho desconec absolutament, dubto molt que permetin una entrada lliure a tothom al terreny de joc. Però vaja, al final, el que vam comentar en el seu dia, no? Una de les normatives era que, per exemple, si es jugava a Múrcia i Cartagonova era un dels escenaris, el Cartagena, que és un dels equips implicats, no podria jugar mai al seu estadi, tot i que era sense públic, etcètera, però es considera que té un punt d'avantatge jugar a casa. El Marbella exactament igual, ara que sabem que juga a terres andaluses, el Marbella sap segur que ha de jugar a Algeciras o a Màlaga, però que al seu estadi no pot jugar. Clar, si em dius que el Marbella no pot jugar al seu estadi, però resulta que podrà jugar al Ciutat de Màlaga o podrà jugar a la Rosaleda, que queda a 35 minuts mal comptats de Marbella, i per tant, que l'afició del Marbella podrà anar a donar suport al seu equip, mentre la del Sabadell o qualsevol altre equip l'enganxa a centenars de quilòmetres de casa, és que és un greuge.
Sí, és un greuge, i a més, com dic, se fa saltar pels aires, Adri, tot el que se'ns havia venut en un primer moment del perquè d'aquest canvi de sistema, d'aquest plantejament de Playoff Express, del perquè de moltes coses. Insisteixo que tot això està pensat, lògicament, en ple procés de pic alt de la pandèmia, el mes d'abril-maig, quan gairebé el gran dubte, i alguns com jo, i no me n'amago, teníem el dubte més que seriós de si això s'acabaria jugant o no. És cert, tot això neix en un moment molt complicat, molt complicat. Però clar, les modificacions, canvis, tot el que s'està introduint sobre la marxa fa que la lògica es vagi quedant pel camí i que, amb tota la raó del món, cada cop sigui més flagrant pensar, doncs, una cosa potser tan bàsica, ja que hem canviat el format i ho fem exprés, o hem anat directes a jugar el playoff sense haver acabat les jornades, per què ho hem de fer express? Per què no podem començar abans o acabar més tard i jugar-ho a anada i tornada? Per què? ara ja et dic que estic tirant pedres contra la teulada, perquè això seria allargar més tot el calendari, etc. Però clar, el dubte com a mínim et sorgeix per dir això que estaves comentant, és a dir, la gent de Sabadell, si al final pot anar, que jo ho tinc, jo ho mantinc molt en dubte, també t'ho dic, o sigui, si la meva opinió personal és que no l'acabo de veure que això pugui tirar endavant, però si al final tirés endavant, i ja hem vist coses que al principi semblaven il·lògiques i han acabat tirant endavant, la gent de Sabadell s'haurà de plantejar fer 1.050 quilòmetres o 1.100 quilòmetres per anar a veure el centre d'esports, mentre altres espectadors, amb un cop de cotxe a 10 minuts de casa potser, poden anar a veure el seu equip. Bé, a mi ja només se m'acut una volta més de cargol en tot aquest enrenou, que és que al final també on vam dir que el Marbella no podria jugar a casa, acabi jugant els seus partits també al seu estadi. I ja, llavors ja la fem grossa de tot plegat.
I tot això, com dèiem, l'endemà que el Consejo Superior de Deportes comuniqués al Lleida Esportiu que què playoff ni què playoff, que això no estava encara contemplat oficialment com a tal. Per tant, hem passat en qüestió d'unes hores d'aquesta resolució oficial al Lleida Esportiu dins de la reclamació que té el conjunt lleidatà per haver-se quedat a les portes d'aquest playoff, considerant que tenia 10 jornades encara per intentar escurçar i acabar entrant al playoff la distància de 3 punts que tenia en el moment de la interrupció. Avui la notícia, com dèiem, és que el Consejo Superior de Deportes comunica que la presència o no de públic en aquest playoff no dependrà de la Federació Espanyola, sinó de la Junta de Andalucía, de l'autonomia on es disputi aquesta promoció, en aquest cas a Terres Andaluses. Sergi, et va bé si juguem una mica a ser futuròlegs i a veure qui llueix més del centre d'esports en aquest playoff?
Som-hi!
I ho farem amb l'agenda Petards 4x4. Aquest Sant Joan canviem el rumb. A Petards 4x4 disposem de la millor varietat de productes pirotècnics als millors preus. A més, amb ofertes especials, com dèiem ahir mateix aquí a l'Hotel Suís, per tots els arlequinats, per tots els socis, per tots els penyistes, per tota la gent de la base del Centre d'Esport Sabadell. Podeu visitar el web petardos.org, fer la compra online i estalviar-vos cues. Petards 4x4 al carrer Fuerteventura 30 del barri dels Marinals. Amb ell sortegem aquí a Ràdio Sabadell 6 lots de petards, i de la manera més senzilla, simplement heu d'entrar a través d'Instagram a Ràdio Sabadell. Allà us espera una pregunta ben clara, ben directa. Qui creus que serà el jugador clau del Centre d'Esport Sabadell en el playoff? Gentilesa de petards 4x4, entre totes les respostes, aquests 6 lots de petards. Per exemple, llegeixo alguna de les respostes, el Vixus, que diu Lian Mackay, Ian Mackay també pel Josep Miranda, Luis Arcos diu Aaron Rey, el Ramon diu Mackay, de fet el porter gallec s'endú pràcticament tots els vots, també el del Pol, l'Anna diu Aaron Rey també, el Pol, en aquest cas Moix, un altre Pol diu Aitor Pascual, Manzano Fuentes diu Néstor Querol, també Ian Mackay per part del Valgriu, o fins i tot Falcons de tenis taula, que ha apostat per Ian Mackay. Finalment, Marc Soler diu Boris Garros. Porta res, uns minutets a través de les xarxes socials aquesta pregunta. Ja sabeu, podeu optar a un lot de petards 4x4 responent aquesta pregunta que li faré al Sergi Garcés. Sergi, qui creus que serà el jugador clau del Sabadell en el playoff?
La primera pregunta que m'ha sorgit al llegir-la a les xarxes socials era, estem parlant en positiu, no?
Aquí té el punt de trampa.
Val, no, vull dir, perquè, clar, no fos cas que algú ataqui algun jugador del Sabadell.
Minuto de partit, expulsa.
Puranet perquè s'equivocarà, sí, sí, i es farà un gol en pròpia porta. No, no estem parlant d'això, no?
No, a veure, seria clau. I recordem que és entrar en el sorteig per ara, per Sant Joan. És a dir, que no serà qui l'encerti s'endú el premi. Però vaja, que si per posar un exemple, algun jugador l'expulsant en el minut 1 del primer partit, Déu no ho vulgui, evidentment serà el més clau de tots.
Vale. Mira, com no participo en el concurs d'aquest sorteig dels lot de productes dels Patas 4x4, simplement diré, en els dos primers partits i en Mackay, i en la final, partit decisiu i clau per l'ascens, Manu Lanzarote,
o sigui, Ian Mackay per arribar en vida a l'última i Manu Lanzarote en la final. Et compro aquesta teoria. M'agradaria veure aquest escenari, però vosaltres, si voleu dir-hi la vostra, a Instagram, de moment, la meitat dels vots se'ls endú el porter Ian Mackay. I ja que hi som, Sergi, vols tirar d'història una mica o què?
Vinga.
Avui, no d'història arlequinada, sinó d'història dels play-offs. Hem tingut el Pau Vituri fent un Excel impressionant amb tots els play-offs que han disputat cadascun dels equips que han arribat a... Anava dient els quatre primers classificats. No, que algun fins i tot com a cinquè ha arribat a pujar, com els nostres veïns del Terrassa o el propi Getafe, que es troba a primera divisió ara mateix. Tenim un rànquing, de fet en tenim dos avui. El rànquing dels equips amb més play-off de tota la història, de segona B a segona A, i fent la ràtio, fent la mitjana de quants play-off per temporada a la categoria, aquest també l'hem preparat.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Des de la introducció del play-off d'ascens la temporada 1990-1991, 151 equips diferents han disputat o bé la Lligueta o bé les eliminatòries per intentar pujar a segona divisió A. Hi ha noms per tots els gustos, conjunts que militen ara a primera, com el Villarreal, el Mallorca o el Getafe, per posar alguns exemples, però també molts modestos que només han tastat la promoció un cop. El club amb més aparicions segueix sent el Baracaldo, el conjunt de la Cesarre, tot i no haver estat capaç de pujar. En aquestes tres dècades acumula 11 presències al play-off, una més que el Real Madrid Castilla i el Real Jaén, i dues més que el Racing de Ferrol, el Pontevedra, la Cultural Leonesa, el Cartagena o el Cádiz. I al centre d'esports, on el situem en aquesta llista? Doncs comptabilitzant la classificació d'enguany, la quarta de la història, els arlequinats apareixen en 38a posició, empatats amb 15 equips més. Alguns militen avui dia al mateix grup tercer, cas del Villarreal B o el València Mestalla, i d'altres són catalans, com el Sant Andreu o l'Hospitalet. Precisament, fent la classificació només amb els equips de casa, el Sabadell és el quart conjunt amb més play-offs, només superat pel Barcelona B, i la Grama amb 7 i el Nàstic de Tarragona amb 6. Aquest seria el rànquing única i exclusivament de vegades que un equip aparegut el play-off, però i si ho comparem amb les temporades que ha jugat a segona B agafant aquella campanya 90-91 com a punt de partida? Aleshores, només 6 clubs han fet la plena. És el cas de l'Eibar, 5 temporades a la categoria de bronze, 5 promocions d'ascens, l'Albacete du un 4-4 amb 2-2 i el Tenerife i el desaparegut Sestao Sport Club, i amunt al play-off en un únic curs trobem el Villarreal i el Mallorca, mencionats anteriorment, i un altre equip que ja no existeix, el Club Polideportivo Mérida. No hi ha cap altre conjunt que tingui un 100% d'efectivitat, tot i que alguns s'hi apropen. Les Palmes i el Racing de Santander han fet 5 play-offs en 6 temporades a segona B, des de la 90-91, l'Alavés 7-9 i l'Elche 6-8. Tornant al centre d'esports, l'equip baixa força posicions en aquesta classificació. Concretament es troba a la número 100 clavada, amb 4 promocions en les 21 temporades disputades a segona B des de l'any 1999. El conjunt arlequinat té una efectivitat del 19%, just per sobre d'equips com el Badalona o el Lanzarote. I voleu saber qui tanca aquesta llista? Curiosament, un equip de l'actual Playoff Express. Per primer cop en 19 intents, el Valladolid Promeses jugarà les eliminatòries d'ascens a segona a partir del pròxim 18 de juliol a Marbella.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del Playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
L'hauries clavat, Sergi, si et dic l'equip amb més playoff o no?
No, no, impossible. Impossible. Sí, tinc algunes de molt concretes del futbol català, però tan global com a la feina del Pau Vituri no l'hagués clavat ni boig.
Mira, del futbol català, ara que dius, els equips amb més play-off són el Barça B i la històrica Unió Deportiva Atlètica Gramenet, amb 7 play-off, amb 7 promocions cadascun. Després
sí,
vindria...
Aquests els hagués, aquests sí, no? M'hagués aproximat bastant.
Després qui vindria, va?
Hosti, doncs mira, m'agafes a peu canviat. Evidentment, no sent el Sabadell, penso, i no sé si m'equivoco gaire, però per la part històrica no sé si Badalona estaria en aquest rànquing també de la part alta.
No.
Doncs,
mira,
no.
Tercer,
Hospitalet, potser, no sé.
Tercer el Nàstic de Tarragona amb 6, i darrere vindrien Sant Andreu, l'Hospitalet i Sabadell amb 4. Per tant, Barça B i Grama, els equips amb més play-off del futbol català, fent la ràtio, l'equip que té millor percentatge és el Cornellà, precisament. 6 temporades... Clar. 3 de les quals han acabat amb promoció d'ascens, és a dir, 50%. Cada 2 anys a segona B, el Cornellà juga un play-off.
Sí, sí, i a més hem de comptar que si això ho reduïm a que les 3 primeres no van ser, D'aquí ve el seu rècord, en aquest cas, espectacular d'haver estat, diria que és el primer equip català, no?, que aconsegueix tres de consecutives.
Correcte, correcte. Primera vegada que un equip català ha jugat tres promocions seguides.
Per tant, en aquest cas, els números, clar, parlen per si sols. És cert que de moment la sort no els ha acompanyat, eh? També el resultat després d'èxit no vull dir que vulguin ser la nova Gramenet, però de moment la sort no els acompanya, tampoc.
No, de moment jo tiro de memòria, no han passat cap ronda, perquè van perdre contra l'Sporting de Gijón B fa 2 anys i van perdre contra la Ponferradina l'any passat a la primera eliminatòria. Per tant, el Cornellà ha arribat a 3 play-offs, però de moment encara no ha passat cap ronda. Si no només ens centrem en el futbol català, ara feia una mica el rànquing la Mireia Sanz amb el text que ha preparat avui el Pau Vituri, però vaja, la llista és llarga, eh? De rànquing d'equips amb més play-off, Baracaldo 11, Real Madrid Castilla i Jaén 10 cadascun, amb 9 ja venen Racing de Ferrol, Pontevedra, Cultural Leonesa, que enguany hi serà, Cartagena, que també el juga enguany, i Càdiz, 8 per la Universitat Las Palmas i pel Múrcia, i llavors ja la llista de 7 és més llarga, amb Ponferradina, Alavés, Burgos, Barcelona B, Hércules, Gramenet, Alcoyano i Sevilla Atlético. I pel que fa a la llista de la ràtio, ho deia també la Mireia, espectacular, Sergi, Eibar, 5 temporades a segona B, 5 anys que han entrat al play-off, Albacete, 4 campanyes a segona B, 4 play-offs.
Sí, evidentment estem parlant d'equips que, per la seva història recent, hem de recordar que el play-off relativament és jove, això dels play-offs és relativament jove, per tant que estem parlant d'equips que a la història moderna difícilment han estat a segona B, i quan han estat a segona B sempre han estat un dels gallets de la segona B, d'aquí que hagin gairebé disputat, doncs m'atreviria a dir, i ara tiro de molta memòria, això, el 100% del seu pas per la categoria de bronze.
Sergi Garcés, tens partit a casa ara o no? Escolto de fons, crec que és... pot ser que hi hagi una pilota per aquí o no?
Sí, hi ha pilotes per aquí per casa, hi ha unes quantes, però ara estava la cosa bastant tranquil·la.
Ah, enveja sana, eh? Si no, et queda mitja horeta aquí de programa que pots anar pilotejant una mica, tocant una mica la pilota.
Ara la cosa estava tranquil·leta.
Dilluns més, a veure amb quina sorpresa del Consejo, del play-off, de la Federació, vés a saber. Cuida't molt!
Una abraçada i bon cap de setmana!
I acabem precisament el bloc del Centre d'Esport recordant-vos el que dèiem abans, l'enquesta sobre qui serà el jugador clau del Centre d'Esports en aquesta promoció, en aquest playoff. Per participar només heu d'entrar a Ràdio Sabadell a Instagram, allà trobareu l'última publicació amb 14 comentaris ja, els últims han estat també per Ian Mackay, per tant, li sumem ja 2 vots més i ja s'enfila fins als 8. 8 vots per Ian Mackay, Aaron Rey 2, Néstor Querol, Boris Garros i Aitor Pascual 1. La pregunta és ben senzilla, qui creus que serà el jugador clau del Sabadell en el play-off? I el premi també, tenim 6 lots per sortejar, gentilesa de petards 4x4 entre tots els que respongueu a la pregunta que trobeu a Instagram, perquè aquest Sant Joan, canviem una mica el rumb, i a petards 4x4 teniu la millor varietat de productes pirotècnics, com per exemple els pots de fum que Roger Benet i servidor volem utilitzar aquí a Ràdio Sabadell. No fos cas que el Sabadell li doni per pujar de categoria i no ho celebrem com toca, amb pólvora. Per tant, si voleu també donar una mica de toc de color blanc i blau, mira, de fet acaba d'aparèixer Roger Benet al control de so amb la bossa directament de petards 4x4. Si voleu fer com ell, petardos.org, feu la compra online i us estalvieu les cues. I si no, presencialment, petards 4x4 al carrer Fuerteventura 38, allà on ha estat sempre el barri dels Marinals. Minut i 10 segons i 2:15 de la tarda, una petita aturada. Podeu, en un parell de minuts, donar un cop d'ull a petardos.org i a la tornada hem de parlar encara de bàsquet i de història de l'handbol.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A partir del 8 de juny, el Mercat Central de Sabadell recuperarà el seu horari habitual de matins i tardes. Dilluns i dissabte de 8 a 14 hores. Dimarts, dimecres i dijous de 8 a 14 hores i de 15 a 20-30 hores. I divendres de 8 a 20-30 hores. I ja sabeu que les bones receptes comencen al Mercat. Mercat Central de Sabadell. 90 anys al teu costat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
Publicitat arroba radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El gran canvi que hi haurà a la plantilla del bàsquet Pia de cara a la pròxima temporada serà la baixa del Pau Viladomat. Fa un parell de setmanes ja comentàvem tots aquests moviments amb l'entrenador del conjunt Escolapi, amb Jaume Prat. Tot i això, de moment, el sabadellenc viu una situació curiosa. L'explicava ell mateix ahir a través de Twitter d'aquesta manera. Primer entreno post-Covid-19. El que no tinc clar és si és amb el meu equip o amb el meu ex-equip. Anem a saludar-lo, Pau Viladomat. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dedueixo que pel tuit saps que no continues al bàsquet Pia, però que en aquest impàs tan estrany que ens ha deixat el coronavirus, de moment segueixes entrenant al carrer Garcilaso, no?
Sí, bueno, era un tuit una mica en broma. Exacte, la situació des que es va declarar l'estat d'alarma i es va suspendre les lligues i tot, ha sigut una mica curiosa per tothom, de no poder-nos veure, de no poder entrenar, de no poder acabar la temporada. I ara que es pot ja començar a entrenar i el bàsquet Pia pues, s'han posat les piles i la veritat és que s'ha d'agrair que ja es pugui anar a fer alguna cosa d'exercici, de tirar, de tocar pilota, que en teníem tots moltes ganes. Bueno, el fet d'encara, pues, jo crec que encara soc jugador de la Pia, em sembla que és fins al 30 de juny, i bueno, tenia ganes d'anar a entrenar, m'han dit que sí, de cap problema, i també una mica per acabar la temporada tots plegats, de veure'ns que... des del confinament que no, l'equip no s'havia trobat.
I com ho portes, això? Perquè, clar, la situació és estranya en el sentit que en una temporada normal a vegades aquests casos es donen, però, clar, amb un dia a dia, amb una rutina que hem perdut en els últims mesos. I, per tant, reaparèixer a la pista per entrenar sabent que els que són els teus companys deixaran de ser-ho en qüestió de dies és molt estrany, no?
Sí, a veure, en altres circumstàncies potser encara és un més estrany, però al final... ja porto aquí 4 anys, tots som com una família i, de fet, va ser com un entreno més. De fet, no vam ni comentar el tema de l'any que ve. Tots teníem moltes ganes d'agafar la pilota i anar a tirar. Les mesures de seguretat. Va ser més estrany el fet d'anar a entrenar i de les mesures que havien de prendre, que no pas el fet que jo, bueno, no jugaré la Pia, ja ho sap tothom i és oficial, però va ser més curiós el tema de... l'entreno en si, que no pas la meva situació personal. I ja et dic, com si fos un entreno més per tots els anys que portem i que al final som els mateixos de sempre, pràcticament.
Ara et pregunto per aquests anys, però clar, un no s'hi acostuma, no? Ho venim parlant des de fa setmanes amb equips que estaven entrenant, com per exemple el Centre d'Esport Sabadell, etc. Si ja per sortir al carrer a vegades costa allò de dir ostres, que em deixo la mascareta, espera, que torno enrere i l'agafo, coses d'aquestes que encara no tenim del tot interioritzades, anar a fer un entrenament després de tants mesos i haver de seguir una sèrie de protocols, els primers dies costa una mica, no?
Sí, 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 va ser entre divertit i curiós. Però bueno, al final, el típic de desinfectar, netejar la pilota, mascareta, i després ja una vegada dintre del parquet, a la que vam agafar la pilota i vam poder ja per fi tirar, bueno, va ser un moment que, hòstia, tothom en tenia moltes ganes. Però clar, no va ser un entrenament normal, només podíem fer coses individuals, amb les distàncies de seguretat, o sigui que una mica estrany, però també, bueno, que a poc ja la cosa pinta, pues, que aniem agafant aquesta nova normalitat, ja amb ganes ja de poder fer partits, entrenos, contacte, etc.
Com deies, has estat 4 temporades a la Pia, les 4 Copa Catalunya. Suposo que deixar un equip com aquest, tal i com és, de familiar, que a més has vist consolidar-se en aquesta categoria, fàcil no ha de ser.
No, va ser. Va ser sorprenent la decisió, quan m'ho van comunicar, que va ser el Jaume, l'entrenador, li agraeixo que fos ell personalment el que m'ho comuniqués. Ell també estava molt estranyat de dir-m'ho, però és que, bueno, tampoc, no sé, no... Primer sorpresa, després, bueno, a poc ho vas entenent, i al final, mira, són etapes, no passa res, i ara ja il·lusionat amb el nou projecte.
Després et preguntaré per ell a Castellà, un club que també coneixes de sobres, però
sí.
Ets el jugador que més partits ha disputat en aquest període de la Pia. Només te'n vas perdre, diria que un parell l'any passat.
Sí, per sort no he tingut sort amb les lesions, i des que estem a Copa, els 4 anys, doncs els he jugat tots, menys aquests 2 de l'any passat de molèsties al bessó. I sí, sí, molt content d'haver consolidat l'equip a Copa, de començar amb ells a Copa i deixar-los a Copa, i que segueixin molts anys. I sí, sí, orgullós d'haver consolidat a la Pia a Copa Catalunya, i he disfrutat molt.
També tens el rècord de punts en un partit, 32 contra el Reus, amb 8-11 a la segona temporada de Copa des de 3. Són d'aquelles dades, m'imagino, i aquells rècords i a la vegada records que t'endús, no?
Sí.
Aquells dies en concret.
Sí, 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 el partit va ser molt especial, espectacular, encara ens jugàvem el fet d'estar o no estar a Copa o d'evitar el play-out. Va sortir un bon partit, i sí, un dia amb conya ho revisàvem, no sé si amb el Pere, que havia fet 30 punts, i crec que li vaig comentar, hòstia, quasi em fots el rècord personal, i de moment ha quedat així, que a Copa Catalunya tinc el rècord de punts, que espero que algú de l'equip l'any que ve el pugui millorar.
Estem parlant d'estadístiques, de partits en concret, de salvacions. En quant al terreny humà, què t'endús del carrer Garcilaso? Amb quin company, per exemple, guardes una relació especial? O al final, no només són records a la pista, sinó també aquest factor més humà, no?
Sí, sí, sí. Jo a la Pia he estat molt bé, som una família. La base de l'equip aquests 4 anys, hem estat els 4 anys... són els que potser al final he tingut més afinitat i més relació, sobretot el Josele, perquè per edat és de la meva generació i ha estat també els 4 anys, amb el Josele bàsicament, però després, bueno, l'Oriol Andrés, el capità, el Jordi Gorina, el Damià i el Roger, no? Són els que han estat des del principi. Evidentment, ara no podré dir tothom, però tampoc hi ha hagut masses canvis, i al final... De tots els companys que he tingut aquests 4 anys, la veritat és que no hi ha ningú que puguis dir que no s'hagi adaptat, que no hagi estat a gust. Ha sigut una passada, i a més el fet de tenir 41 anys, quasi 42, i estar amb gent tan jove, pues, també ho he disfrutat molt, no? A veure com viu el jovent, com pensa, com actua, i tot això al final sembla que siguem els veterans els que ensenyem als joves, però a vegades també... Jo l'he dit moltes vegades, hòstia, he après molt de la joventut, són molts anys de diferència, i clar, és una manera diferent de viure.
Ara que dius això de la joventut i que puja gent des de la base de l'entitat, des del filial cap amunt, quin futur li veus a l'equip?
Home, jo penso que l'equip seguirà la seva mateixa, excepte el meu canvi, per tant... mantenir la categoria segurament es farà, i els joves que vagin pujant, que ja han agafat minuts, doncs es aniran consolidant. Els que eren joves, doncs, clar, ja van passant els anys, ja porten la cinquena temporada de Copa, ja no som un equip ja, quasi que et diria, un clàssic, no?, de Copa, i jo penso que el futur és molt bo i promet. Mantenir la categoria i qui sap si pues, potser ja intentar no patir tant, no? Que sempre estem patint. Clar. Però això ho diem cada any, al final sempre patim, però no sé.
T'anava a dir just això, no? Que era una de les coses que tenia pendents de parlar, perquè són 4 anys, 4 permanències més o menys sofertes, però clar, al final, amb els recursos limitats dels quals heu disposat durant aquests anys, sabent la modèstia que té el bàsquet Pia comparat amb d'altres clubs de la categoria, quin és el secret per al final acabar, com dius tu, patint més o patint menys, però al capdavall consolidats a la categoria?
Sí, jo penso la dinàmica de l'equip, que sempre... hàgim tingut ratxes bones o dolentes, hem sabut sempre que estaríem tots entrenant, que no hi hauria ni pressions, ni males cares, ni mals rotllos, i al final on hem donat més l'empenta final per consolidar la categoria sempre ha sigut als finals de temporada, no? Perquè pues, la dinàmica i el bon companyerisme i el fet de conèixer-nos tots i ser una família, això sempre suma quan arriben els moments de la veritat, que és el final de temporada. Hem sigut irregulars, també, i sempre hem pensat que la nostra posició hauria de ser millor de la que és, finalment, però, bueno, al final sabem que sempre ho salvem. I mira, vaig parlant sempre en present, eh?
Ho està avançant ara. Bé, és el que té continuar entrenant encara, no? El carrer Garcilaso, que un no ha fet encara el canvi de xip, no? Mental. De fet, t'anava a preguntar per acabar precisament sobre això, sobre la nova etapa. Deies que gairebé 42 anys, però que continues un any més tornant a la que havia estat també casa teva, a Castellà. Per tant, continues aquí. I amb quina idea aterres allà ara?
Doncs mira, la veritat és que ja et dic, quan m'han comunicat que no seguia, al principi sorprèn, i dius, ostres, per què, i tal, però bueno, al cap d'un dia o dos ja vaig trucar a l'Albert Cadafalch, que és el base d'allà, que és amic personal, i ja li vaig dir, ostres, seguiràs a Castellà, perquè si restes a Castellà jo vinc cap aquí, perquè és un molt bon base, és un amic personal, conec la casa, bueno, després vaig parlar amb l'entrenador, també una mica em va acceptar el que suposa és pitjar un jugador de 42 anys. La veritat és que tot molt bé. Ells tenen moltes ganes que hi vagi, perquè és un equip molt jove. Aquí sí que us diria que encara més que l'escola Pia, i el que volen és això, no? Algú jugador amb experiència, que en moments puntuals aporti tranquil·litat, també llançament de tres. Bueno, la veritat és que el projecte és molt il·lusionant, i el fet de conèixer la casa, ja no tinc ganes tampoc d'anar a llocs nous, aventures noves, agafar el cotxe... I la veritat és que ha sigut ideal tornar a Castellà.
Entén-me que no et vull retirar encara, eh? Però 41 anys, camí de 42, i deies, jo continuo aprenent dels joves. Mentalment, un té en el seu planning de dir em queden X anys de bàsquet, o vull estirar fins on pugui, o això és anar fent i ja ens ho trobarem?
Bueno, una mica... A mi m'agrada molt el bàsquet, i al final, si segueixes tants anys i a un cert nivell és perquè, primera, t'agrada molt el bàsquet, segona, tens alguna cosa de talent, i tercera, tens sort amb les lesions. Aleshores, mentre això es vagi complint, jo la veritat és que de moment encara tinc al cap la retirada, més com ha acabat aquesta temporada, no? Que ha sigut una mica... que si hagués tingut pensat retirar-me, no sé si ho hagués acabat fent, perquè clar, de cop i volta et diuen que s'acaba la temporada. Però bueno, en el meu cas, de moment és... Sí, temporada. No, està clar que no pots fer molts plans, no? Perquè depèn molt, quasi, de cada setmana de com estàs. Però mentre hi hagi algun equip i el cos aguanti, jo, a mi és una passió molt gran i seguirem a la pista.
I a més, aquest any que segur que hi ha compromisos especials a la Copa, estic pensant, per exemple, que ha pujat també el Natació Sabadell, Bàsquet Pia, o sigui que segur que tindrem partits d'aquells que et marcaràs a l'agenda, no?
Sí, tot va bé, i en el grup coincidim la majoria d'equips del Vallès Occidental, ostres, es quedarà un grup molt, molt maco, molts derbis, no? Hi haurà gent, l'equip de Terrassa, el Club Natació Sabadell, la Pia, el Castellà, Ripollet, Cerdanyola... Ara faltarà veure si estem al mateix grup, no? Però, com sempre, la temporada es presenta interessant i, sobretot, els derbis, no? Amb el club, amb la Pia, serà molt... molt divertit.
Estarem entretinguts, sí senyor. I també diu molt bé del bàsquet d'aquí de casa nostra tenir tants equips en aquest nivell. Pau Viladomat, jugador sabadellenc, anava a dir ex del bàsquet Pia, encara no. Tens algunes sessions marcades ja de dir fins aquest dia puc entrenar o de moment vas tirant?
Bueno, de moment el Jaume, aquest que coordina els entrenos de la Pia, ja si tant, suposo que farem algun entreno més, jo també intentaré anar-hi. I a Castellà, pues res, quan comencin a dir també que s'han d'entrenar, la veritat és que tots els jugadors de tots els equips i de totes les categories tenim moltes ganes d'anar al pavelló a entrenar. Aleshores, per mínim que es pugui, anirem a suar i a entrenar.
Doncs Pau, t'anirem seguint. Molta sort en aquest nou projecte a Castellà i a gaudir també del món de la cistella i del contacte amb la pilota, que després de tants mesos també és d'agrair. Cuida't molt, una abraçada.
Vale, Borré, moltes gràcies,
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
L'esport té reserva feta aquí a l'Hotel Suís, però també la història. I si no, escolteu la següent història que us comentarem ara. Aquest diumenge es compleix mig segle de l'últim ascens de l'OAR Gràcia a l'elit de l'handbol estatal. Farà 50 anys d'aquella promoció contra el SEAT de Madrid, que va acabar amb l'equip entrenat per Josep Olalla Toche a la divisió d'honor, a la màxima categoria. Els madrilenys eren penúltims d'aquesta divisió, d'aquesta categoria, i jugaven contra el Gràcia, l'OAR Gràcia d'Anfos, que és com es deia llavors, que venia d'una divisió per sota. A l'anada d'aquella promoció, 22-20 a Madrid, però a la tornada aquí a Sabadell, 26-18, el que va permetre a l'OAR Gràcia ascendir a aquesta divisió d'honor. Martí Sala, persona estretament vinculada a l'esport de la ciutat, a diferents entitats, i jugador en aquell moment del Gràcia. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I també Tomàs Fernández, jugador també d'aquella plantilla, i anys més tard seria també el president de l'OAR. Tomàs, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Amb vosaltres dos vull comentar una miqueta la jugada. 50 anys des d'aquell ascens contra el SEAT, Martí. Ha plogut, des d'aleshores?
Home, Déu-n'hi-do. Ha passat molt de temps i ens hem anat fent grandets, però, bueno, ho recordem amb molta il·lusió i ens va fer molta... Bueno, vam estar molt contents de poder fer aquell ascens perquè era una culminació d'una temporada molt bona que havíem tingut i un equip realment que teníem força potent.
Clar, vau jugar la promoció, Martí, contra el SEAT, que estava a la màxima categoria. L'OAR havia estat 8 anys enrere a l'elit, però en aquell moment estava al segon graó. Per tant, no sé com afrontàveu aquella eliminatòria.
No, molt bé, perquè primer teníem, ja, com he dit abans, un equip molt potent. Havíem portat unes temporades molt bones i teníem partits, havíem importants, i aquella, la lliga prèvia a fer la promoció, recordo el partit que vam fer contra l'Obresport d'Alicant, que hi havia el famós Pitiu Rochel, i que vam guanyar, em sembla, d'un gol, doncs que va ser clau per quedar segons classificat darrere del Marcol, l'Anna Saragón, que també en aquell moment era un dels equips punters, per després passar a jugar una fase final amb equips tan anomenats com el Vallhermoso, aquella època del de Madrid, el Sallego de Sant Sebastià i el Real Sporting de Gijón, que també vam superar una mica... i justets per gol a baix amb el Salleco. Vam quedar segons i per això vam tenir dret a jugar a la promoció.
Déu-n'hi-do, el camí fet fins a arribar a aquell creuament. Tomàs, derrota de 2 a Madrid contra el SEAT, victòria de 8 a Sabadell. Entenc que encara al carrer Permanyer, no?
Sí, a la pista del carrer Permanyer. Una pista que aquell diumenge, que era molt maco aquell diumenge, va fer un gran dia i estava ple a vessar de gent important de l'handbol català i de l'handbol estatal i, bueno, de la gent de Sabadell, esclar.
Com va ser aquella remuntada? Perquè veníeu amb un marcador que havíeu d'aixecar aquí en el segon partit. Dius que l'ambient aquell dia va ser espectacular. Com va ser la remuntada?
Molt, molt. bueno, va ser un partit doncs, que sempre que comença és complicat perquè van començar perdent de diversos gols de diferència i de mica en mica van anar remuntant. Vam arribar a la mitja part guanyant, o sigui, era de 3 o 4 gols i la segona part ja va ser molt, molt més tranquil·la i tal com deia el Martí, teníem un equip de molta força, no de la força física, sinó una gran força i una gran velocitat, i mentalment estàvem molt, teníem molta il·lusió, i la il·lusió es va portar doncs, a guanyar aquest partit.
Parlàvem de la pista del carrer Permanyer. Martí, si parlem dels viatges, ara que deies Alacant, Madrid, com eren els viatges de l'època? Com era anar a Madrid, per exemple, per anar a jugar una promoció d'ascens a l'any 70?
Anàvem amb cotxes particulars, ves. Havíem de posar el cotxe nosaltres i anar cap allà a fer quilòmetres i dormir a mig camí amb algun parador que trobàvem bé de preu i au, i demà a Guadalajara. A Trijueque. I recordo que, mira, llavors el tornar, doncs tornàvem doncs, ràpidament cap a treballar, tu. L'endemà dilluns a treballar.
No hi havia internet, per anar amb la reserva feta des de casa.
Ni autopista.
Ni mòbil ni autopista, correcte. De fet, avui estava repassant una miqueta dades d'aquella època i és que passaven coses molt curioses, He vist que aquella temporada mateixa l'Altos Hornos de Puerto Sagunto es va veure obligat a renunciar a la categoria perquè no tenia pista coberta, que era un requisit obligatori a partir d'aleshores. Un any després l'OAR queda penúltim perquè l'últim va ser el Pizarro, desqualificat i expulsat de la competició per deixar de presentar-se als partits com a protesta per una sanció que van tenir de tancament del seu pavelló. Clar, era la divisió d'honor, era l'elit, però era una cosa impensable a hores d'ara.
Sí, hi havia aquella temporada a la divisió d'honor, hi havia uns quants equips, com ara el Barça, l'Atlètic de Madrid, Granollers, la Guia, alguns equips que destacaven una mica perquè ja estaven una mica professionalitzats, començava. Però hi havia dates, com aquest cas del Pizarro, i hi havia algun altre nosaltres, evidentment, el propi Sabadell, que el Sabadell va venir justet de mantenir-se, el Picadero, anaven més justets. Però nosaltres els que anaven més justets, a més amb l'agravant d'haver de jugar a la pista, diguem, entre cometes, neutral del Cervantes, que era la pista del Sabadell, no? Perquè nosaltres no vam tenir la possibilitat de jugar a la nostra pista.
Que precisament pel mateix, no? M'imagino, perquè no tenia coberta.
Exacte, perquè no tenien coberta, clar. A part d'això, que també vam anar-hi a la divisió d'honor l'any següent amb un equip que havia marxat, alguns jugadors havien marxat a l'Emili, i com era el Jaume Torruella, que era un puntal pel nostre equip, i que havia hagut de marxar a l'Emili, i alguns altres que havien anat fent grans, clar, també cada any que passava era un any més, no?
De fet, van ser, Tomàs, dues victòries en 26 jornades. L'equip va estar a la part baixa i no va poder mantenir la categoria aquell any 70-71, que és l'últim, encara a dia d'avui, de l'OAR Gràcia a la màxima categoria. I a partir d'aquí l'equip ja es va desfer, no?
Sí, però aquell any van fer partits molt macos, que van perdre, però van fer el dia que va venir el Barça aquí al Cervantes, doncs van fer un partit molt maco. Se van fer i van disfrutar tot el que van poder. El que passa que era un any complicat, evidentment, tal com diria el Martí pel tema desplaçament. I bueno, va ser un any doncs, que a partir d'aquí el Gràcia va anar amb una tendència doncs, de perdre categories, no? Però mirant-ho en perspectiva de 50 anys, ara tu enumeraves una sèrie de clubs doncs, que aquell any estaven a la divisió d'honor. I, bueno, nosaltres encara hi continuem vius i hi ha molts clubs que no existeixen, no? Com el Picadero i algun altre, no? I això també es dona un valor de que, bueno, l'esport va tenint el seu moment més alt i no tan alt, però el Gràcia ha continuat i continua treballant, i això és una cosa que és molt important i que dona molta satisfacció.
En això, completament d'acord, perquè mirava avui la classificació i al final l'Atlético de Madrid ha tingut dos moments però ja no existeix. És cert que hi ha Granollers, Barça, Anaitasuna, però hi ha d'altres equips que van acabar desapareixent amb el pas del temps. Això pel que fa als clubs, però si mirem el col·lectiu, la pinya que vau fer vosaltres, Martí, Tomàs, segueix havent-hi relació entre els membres de l'equip, com a mínim. Quan anem al pavelló us veiem junts a uns quants.
Després de 50 anys encara tenim moltes trobades setmanals, sí. Anem a caminar junts, anem a sopar junts. Hi ha gent que té molts anys, però que han passat 50 anys i encara continuen siguent molt amics i que els continuem trobant, que discutint i parlem d'en Vol i parlem del Gràcia, evidentment, no?
Per exemple, Martí, ara que estem en època de desconfinament i que tots hem estat uns quants mesos sense veure amics, familiars, etc. Hi ha hagut alguna trobada després del desconfinament entre alguns dels amics d'aquella època o no?
Sí, aquest dimecres passat.
Hem reanudat el d'allò, les sortides del dimecres. Però bé, durant el confinament, uns quants ens hem connectat a través d'allò del mitjitxitxiguell, allò a través
del ordinador,
i ho fèiem així també. I parlàvem una mica darrere, per telèfon, bueno, per telèfon, per ordinador, i on fèiem la xerradeta aquesta, no?
I els dimecres, no, sí. I els dimecres què és el que toca, dèieu?
Aquest no, dimecres ja passat van anar a caminar. Anem a ja caminar, els dimecres.
Sí, encara esteu per fer la pretemporada, eh?
Sí, sí, sí.
50 anys després ja veuràs tu com us vegi el Gerard Gomis, encara us posa uns quants minuts a la pista.
Ai, la mare, pobres de nosaltres ja. Ja no donem. El Tomàs encara, però jo ja no, eh?
Pobre de mi.
Per acabar, dèiem, avui feia una mica de balanç, clar, del 56 al 61, el Sabadell a l'elit. Després, 62-63, l'Oar. Del 63 al 68, l'Artilene. Del 68 fins al 74, una altra vegada, el Sabadell a la màxima categoria. I amb el parèntesi que dèiem, de la 70-71, que va ser doble, la presència d'equips de la ciutat amb Arlequinats i també Verdi Blancs, amb el Gràcia també. Estem parlant de dues dècades que Sabadell tenia gairebé sempre un, si no dos, equips a la màxima categoria. Sense cap mena de dubte, és l'època més daurada de l'handbol sabadellenc.
Oh, i tant. És que pensa que aquella època, parlem d'això, però és que no solament aquests equips que has dit, sinó que hi havia la Oje, hi havia el Palestre, hi havia, bueno, el Tirena, que ja l'has dit, hi havia molts equips a Sabadell que estaven funcionant i que hi havia una certa... Bueno, i el Sant Quirze, perquè el Sant Quirze, encara que sigui d'una altra ciutat, es considerava com de Sabadell, perquè la batalla hi era igualment, no?
A raó, no, Sant Quirze, Gràcia. Però després el Gràcia també va tenir un moment important quan les dones, l'equip femení, també va pujar a Divisió d'Honor i també va ser una fita molt important dintre de l'handbol aquí, doncs, a casa nostra i aquí a Catalunya, no?
Doncs Martí Sala, Tomàs Fernández, avui volíem recordar, diumenge serà el dia de bufar les espelmes. No hi ha escapada, no hi ha caminata, no, diumenge?
No, diumenge, bueno, sí, alguns trobem per caminar també el diumenge,
també, o sigui,
però
final...
ho celebrarem.
Doncs segur que ho celebrareu com toca i segur que al carrer Bocatxo estan donant-li dues voltes també per homenatjar com cal aquest mig segle que fa de l'últim ascens contra el Seat de Madrid que avui hem recordat.
Esperem poder-ho celebrar més tranquil·lament en un altre moment, perquè sí. Ara no ens ha deixat les circumstàncies, no ens han deixat fer-ho.
No vindrà, després de 50 anys, no vindrà d'un mes o de dos. O sigui que segur que trobem el moment. Martí, Tomàs, un plaer enorme. Una abraçada.
Vale, gràcies.
Vale. Adéu.
Ara que parlem de handbol, precisament, informacions en format més breu, el pròxim dimecres, dia 24, el dia de Sant Joan, que no és festiu a tot l'estat, tindrà lloc el sorteig del calendari de la Primera Nacional d'handbol, on la temporada que ve, justament, recordem-ho, hi jugaran tant l'Oar Gràcia com també el Creu Alta Sabadell handbol, després de confirmar-se el seu ascens fa uns dies. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre i es disputaran un total de 30 jornades, mantenint el format dels últims anys. Aquest sorteig de la Primera Nacional celebrarà dimecres que ve a les 11 del matí. I Raül Raposo serà el nou entrenador del sènior femení del Centre d'Esport Sabadell. Agafa el relleu d'Arnau Barón, que ha tingut un pas fugaç per l'entitat arlequinada, agafant l'equip dins de la zona de descens a la preferent de futbol femení i no sent capaç de corregir el rumb abans de l'aturada pel coronavirus. Raposo procedeix del Club Esportiu Mercantil i serà una de les cares visibles d'aquest nou projecte encapçalat per Jéssica Rodríguez. El Motoclub Sabadell organitzarà a mitjans de desembre el primer Rally de la Llana virtual, com va avançar fa uns dies aquí el seu president, Jaume Marco, estan ultimant un projecte per poder conduir per les carreteres vallesanes sense moure's del sofà de casa. Seran pioners a Catalunya amb un projecte d'aquest tipus respectant trams reals. A més, aquest rally virtual tindrà causa benèfica ja que col·laborarà amb la Marató de TV3. En vòlei, el Natació Sabadell encetarà d'aquí a 10 dies una tecnificació que durarà 5 setmanes del 29 de juny al 31 de juliol per les tardes amb grups d'edats d'entre els nascuts del 2001 al 2008. El formulari d'inscripció, en breu, a la web de l'entitat. I acaba amb un fitatge. El grup Zarraona ha tancat la incorporació de Jorge Tendero. Procedeix del Cerdanyola, on ha estat jugant un graó per sobre aquesta temporada a la segona B de futbol sala. Ara reforça l'equip arraonista amb l'objectiu d'estar a la part alta de tercera. Se li està posant cara d'hamburguesa ja el Roger Benet des del control de so. Per tant, haurem de recollir els estris ràpid, penjar el programa. El podeu trobar, com sempre, a radiosabadell.fm o arroba radiosabadell al Twitter, i allà també tindreu tota la informació del que succeeix aquí a la ciutat. Per part de l'Hotel Suís, més dilluns a les 2, puntuals a la cita. Recordem que dijous el sorteig del playoff es farà en directe aquí a Ràdio Sabadell a 8:15. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.